Escoltes A mig matí.
Sintonia de retalls de premsa. Amb la Juani García, bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui fa un dia esplèndid.
Oi, sí, tenim un bon solet, eh?
Bueno, ja saps que ahir te vaig enviar un WhatsApp d'aquestos que surten al Facebook, que són tan... bueno, que fan gràcia, no? Perquè ella li diu amb ell, el dia 14 a Sant Valentí, a on em portaràs? I ell molt seriu li diu, a missa, que és dimecres de cendra. O sigui que avui és dimecres de cendra.
Sí, és veritat.
Qui vulgui anar... que, per cert, ahir va penjar l'Ajuntament de Creixell, a l'horari de les misses de Creixell i de Roda, que em fa, va fer gràcia perquè m'he dit...
Clar, perquè es comparteix el mossèn, no?
Ah, no ho sé, això no ho sabia, veus? Això qui ho sap més bé és la meva neboda, que aquesta és,
doncs,
professora,
és per això.
És professora de catequesis i aquesta, els horaris i les misses, ho sap d'aquí cap allà. Doncs sí, penso que Roda és a les 7 de la tarda, no?
Molt bé.
Sí, a veure, ho tinc aquí un WhatsApp, però que no d'allò. Bueno, una curiositat. Tu, està prohibit posar els entrepans en paper d'alumini, no? Saps que els col·legis no te'ls deixen portar, has d'embolicar-los en paper film. Doncs diu que el paper d'alumini, per conservar la calor, s'ha d'embolcar per la part més brillant, o sigui, per on llueix més. I si la vols perquè aguanti el fred, l'has d'embolcar per la part opaca, o sigui, la que no...
Molt bé.
No, sí, un consell que si la gent ho agafa bé, si no també.
Molt bé.
Jo, com que són retalls de premsa, tot el que surt a la butxaca, com
exactament.
Diu aquest.
Exactament.
Sí. Doncs bé, avui és el dia dels enamorats.
Ah, sí?
Tothom ho sabem, no? Que diu que les propostes van d'un Valentín fins a una escapada per dos. Nosaltres ni Valentín ni escapada per dos. Diu que, segons la tradició cristiana, el 14 de febrer de l'any 270, Sant Valentín va morir decapitat a mans dels romans. Diu uns quants segles més tard, aquesta data s'ha consolidat com el dia de les enamorats, sobretot per les parts anglosaxones, no?
Ah.
Que són els que ens estan posant tot el dia.
Tot ho pillem,
tot
les importacions, no?
Tot, sí, totes aquestes coses. Sí. I diu que la caixa de Sant Valentí, saps que aquestes caixes de bombons en forma de cor, doncs que es van posar molt, molt de moda, no? I diu que aquesta caixa de xocolates en forma de cor va ser inventada en la dècada del 1860 per a l'inglès Richard Cadbury, membre de la família propietària de la xocolateria Cadbury en Brickmingham, just quan acabava de crear el xocolata sòlid. I diu que per promocionar-ho, diu que van aprofitar el dia del Sant Valentí empaquetant una caixa en forma de cor decorada amb roses i cupidors. I clar, tot va ser un èxit i a partir de l'any 1860 es torna a celebrar. I diu que va existir Sant Valentí, diu, va ser un sacerdot que va viure al segle III en Roma i que va lluitar contra la prohibició de casar-se que va imposar l'emperador Claudio II quan creia que els solters eren millors soldats. I diu que, en canvi, Valentí va seguir casant a parelles en secret fins que va descobrir i condemnat a mort per decapitació el 14 de febrer de l'any 296. O sigui que el pobre, el rei potser pensava que els casats tindrien massa fugositat i no tindrien força després per anar a la guerra, no? Dic jo. I diu que una emissora de ràdio de Manchester es va proposar posar fin a la tradició de Sant Valentí i, en comptes de fer programes per sortejar un sopar romàntic, va optar per sortejar un divorci. O sigui, si tu volies divorciar-te, posaves a la cua. I, bueno, i diu que Finlàndia festeja el 14 de febrer no com el dia dels enamorats, sinó de l'amistat. En ell, els amics es donen regals i s'escriuen cartes amb les que s'agraeixen la seva...
Ah, doncs molt bé, és molt bonic celebrar-ho així.
Bueno, saps que el 6 dimecres de cendra, pues la quaresma és un període d'abstinència que comença després del carnaval, el dimecres següent, que és el dimecres de cendra, i acaba el diumenge de Pasqua, quan 40 dies de dejun i abstinència, que actualment la majoria no respetem. I abans es respectava perquè si menjaves havies de pagar la gula. Jo me'n recordo que ni música a la ràdio, ni televisió,
no, res, clar, eren dies
ni cinema, ni
de recolliment.
Pitjor que si us hagués mort un familiar, tu, allà estaven tots de dol. I diu que a Catalunya la quaresma la representem amb la figura de la vella quaresma, una dona gran, vella i arrugada, amb un mocador al cap que comportaven les àvies antigament amb un bacallà amb una mà i un cestell amb verdures a l'altra, menjars tradicional d'aquests períodes de dejun. La vella quaresma té 7 cames que va perdent una cada setmana de 40 fins a acabar sense cap. Quan arriba la Setmana Santa, se li talla la cama que li queda i al final acaba cremada com el rei Canestoltes, com a símbol de que el foc passa fi al període de Quaresma. I aquí he agafat una petita cançoneta que diu: una vella, nas de ganxo, porta al cap un mocador, un cabàs ple de verdures i un rosari i un serró. Quan posada una faldilla, du posada una faldilla de negre i marró lluents, d'on surten 7 potes fosques amb sabates diferents. Cada setmana, amb paciència i amb tixora de bon tall, porta darrere pota, li caurà faldilla avall. I aviat vindrà Pasqua i la mona menjarem. Ho sentim, vella Quaresma, a tu no et convidem. Aquesta és un poema de Lola Casas.
Molt bé.
O sigui que... I ara, doncs, tinc aquí, que és el que t'estava comentant abans. Jo vaig anar el dilluns a la porta de l'Ajuntament, que vaig veure per Facebook que convocaven a la gent per fer un minut de silenci per aquests dos guàrdies civils que van morir a Barbate. Que, per cert, no tenien ni experiència com OGEAS ni com res. O sigui, els van portar allà. Un venia de Pamplona, pobre nano. I feia 3 mesos que estava a la Guàrdia Civil. O sigui,
es va llançar els cocodrils, eh?
Sí, però ben llançat. A més, ja estava... Hi ha whatsapps i tot, o sigui que s'han pogut confirmar. I diu que exmembros de l'Oconsur, el cos d'èlite integrat per 150 agents que es dedicava a la lluita contra el narcotràfic, fins a aquest setembre del 2022, el departament dirigit per Grande Marlaska va dur una ordre de desmantellar-lo i reubicar els seus membres en altres unitats. Quan es va saber el succés, diu que es van oferir per ajudar a la caça dels delinqüents. Ningú millor que ells coneixien el seu modus operandi. Clar, havien estat allà treballant i sabien com havien de fer-ho, no? A la zona inclús van sortir un helicòpter des de Madrid per ajudar-los. Van calcular les coordenades i van atrapar els causants de l'atropellament a la platja de l'Alcaidesa en la línia de la Concepción, el Kiko el Cabra. Que aquesta unitat, OCON, vol dir Organismo de Coordinació del Narcotràfico, que va néixer el 18 de novembre del 2018 i el formaven 150 guàrdies. Clar, i es va dissoldre, bueno, la va dissoldre el senyor Marlaska en setembre del 2022.
Home, el més greu d'això també és la gent allí animant els narcotraficants.
Bueno, és que clar, si viuen d'això...
Ja, sí, però clar, ostres...
Això passa com tot. O sigui que si jo tinc alguna cosa a veure, doncs els animo perquè... I passa, no sé com dir-te, potser...
Clar, però animar que matin a uns altres, jo no sé, eh? A veure, Juani,
ja, no, sí.
Quina classe de persona s'ha de ser?
Jo com a persona no ho trobo bé.
Home...
com a persona.
És que ningú pot trobar-ho bé, això.
I a més, per la part que em toca. Que he viscut tota la meva vida en quartels de la Guàrdia Civil i
ara
això...
Jo no tinc cap relació amb la Guàrdia Civil ni ganes de tenir-la.
I això...
Però vull dir que són persones.
Però bueno...
I que quan sentia a sobre que animaven als narcotraficants, dic, però en quin món estem vivint?
Pues és el que estaven dient. Des de que van desmantellar aquesta unitat, diu que bueno, allò és un desmadre. Allà tothom, a més, ja veus les narcolàrgies que porten. I el que guanyen. El que guanyen en un dia poden guanyar 100.000 euros. Pues la gent, un diner fàcil, pues
a buscar
droga, que és el que té més sortida.
I si no tenen feina o hi ha dificultats per trobar-la, doncs aquesta és una feina que es guanyen diners. Però, clar, és increïble.
Bueno. Aquí diu que la tradició anglosajona, o més bien la mercadotecnia, a ambas coses a la vez, ha aconseguit celebrar Sant Valentín. Diu, amb tot això, qui la commemoren havien de pensar que la seva situació poc té a veure amb la religió i molt amb la química, clar. Perquè quan algú s'enamora, el seu cervell se desencadena una tormenta hormonal d'enormes proporcions, se dispara la producció de dopamina, un estimulant relacionat amb les addiccions al plaer i la motivació. Creix la neuropinefrina, una substància vinculada a l'adrenalina, i disminueix la serotonina, el que provoca canvis d'humor i increments de pensaments obsessius. Diu que, en canvi, hi ha altres persones que no celebren aquest dia perquè consideren, en suma, que sotmets a un sentiment tan intens i íntim a leis de màrqueting, que és el que estàvem dient, no? I de publicitat, poc menys en contra natura. I un tercer grup, que encara que el cas de que t'apeteixés celebrar-ho, no ho faria simplement perquè mai s'han enamorat. Si no tens amor...
No, doncs, clar, evidentment.
Doncs no celebres res. I ara aquí, tinc aquí un personatge que es deia Júlia la Major. Diu, es deia que la filla de l'emperador Augusto, que havia tingut sexe amb 80.000 homes, encara que els seus fills, que en tenia 5, eren calcats al seu home. Diu Marco Vixanio Agripa, ¿cómo lo hacía? Nunca ocultó su secreto. No tomo pasajeros hasta que la bodega del barco está llena. O sigui que ella, fins que no estava embarassada del seu home, no tenia mans. Una bona sortida, no?
Sí. Espavilada.
Muy, muy. La muchacha estava molt ben preparada. Bueno, tu saps allò de l'Esquirol, no? D'on ve la paraula. Pues diu que fins a la meitat del segle XIX els treballadors de les indústries tèxtil catalanes treballaven a les seves cases sense cap control ni horari fix. Perquè tu, bueno, de fet, jo conec molta gent que ha cosit a casa seva. Ho portava després en un gran magasem d'aquestos i pagaven per cosir. Uh-huh. Doncs portaven els encàrrecs a l'empresari tèxtil. A partir de la segona meitat del segle XIX es van començar a constituir fàbriques i colònies tèxtils i l'empresari volia que els treballadors desenvolupessin la seva tasca a la fàbrica, una d'elles la van fer a Manlleu, i els treballadors es van negar a anar a treballar amb un horari fixo i un control de la producció per part de l'amo. Diu, al costat de Manlleu hi havia un poble anomenat Esquirol, actualment es diu Santa Maria de Corcó. I diu que l'empresari va anar a buscar gent per treballar i els veïns van acceptar. Es va difondre per tota la comarca que els esquirols estaven treballant al lloc de la gent que no volia anar a treballar a la fàbrica. A partir d'aquell moment van quedar fitxats el terme esquirol per les persones que treballen per trencar una vaga. Que, per cert, ara l'estem veient amb els tractoristes, no? Que tenien col·lapsat el port de Tarragona. Sí. I avui ja m'ha entrat al Facebook, que estan sortint a poc a poc. Bueno, de fet, ja van dir que a partir de les 10 del matí, no tots, perquè n'hi havia uns quants que deien que potser no marxarien. I era aquesta. Diu que a Giró, els catalans que van inventar la malla per la fruita i la verdura. Saps que vas a comprar una malla de taronges, no? O sigui, un paquet de taronges, n'hi ha 3 quilos o 5 quilos o tot el que sigui, i porten una malla dintre de les, per agafar les taronges. I diu que la típica malla que serveix per envasar fruita i verdura és un invent català dels anys 50 i que ara s'utilitza a tot el món. Han tingut sort aquests Giró. Era l'any 1925 quan Ezequiel Giró va fundar una empresa tèxtil a Badalona que durant les primeres dècades es va dedicar a vendre la seva roba a nivell local. Diu que l'any 50 va tenir una idea revolucionària, crear una malla per envasar fruita i verdura. Productors i distribuïdors de tot el món van utilitzar el sistema inventat per el grup Giró a Espanya i va facturar 181 milions d'euros i es coneix per el Giró Sac. Està bé, no?
I tant.
Mira, que vagin fent coses, tu. Mm. Bueno, amb això de l'any xino, no, que ja vam dir que va ser el dia 10, diu que el temple de Gotokuji, a Tòquio, n'hi ha més de 10.000 gats de la sort. I diu la llegenda que al segle XVIII, a un noble que estava de casa, de cacera, a prop del santuari, li va sorprendre una tormenta i es va ficar sota un arbre. Llavors va veure una gata del temple que estava aixecant la seva pota dreta com si li fes senyes. L'home es va apropar i en aquell instant diu que va caure un raig sobre l'arbre i la gata li havia un llamp, he dit un raig, un llamp sobre... I en aquell moment la gata s'havia salvat la vida. O sigui que per això diu que és un gató de la suerte. Això és que li dones el braç i comença...
És molt graciós.
Sí, jo en tinc un, em van regalar un llamp. Ah, sí? Sí. Passa que el tinc guardat perquè quan el meu net era petit només feia que...
Clar.
Me'l trencarà. En fi. I diu que per contindre's al supermercat, que em vas a comprar, que saps que a vegades... Jo trobo molta gent que em diu, no, jo agafo un carro petit, diu, perquè si l'agafo gran, quan més gran, més l'omplo. No, un petitet ja en tinc prou. Dic, vale. Doncs diu que els professionals del màrqueting dissenyen estratègies perquè comprem cada vegada més, encara que no ho necessitem. En grans superfícies, diu que els olors i els sons estan estudiats perquè passem per caixa. Per això, si necessitem controlar el teu pressupost, sobretot a l'hora d'adquirir productes d'alimentació, vés a la compra mascant xicle i amb auriculars posats. Tu penses... que t'atreveix pel passadís un amb cascos. Per exemple, jo ara mateixa, que porto els cascos de la ràdio i mascant xiclet. Diu que és un hàbit mental que t'ajudarà a no gastar compulsivament més de la compta. Pues ho tindríem de posar en marxa. Ja em pots prestar uns cascos d'aquestos, eh?
Sí.
I farem la mostra. Sí, farem. Bueno, aquí tinc més cosetes. I diu que a Tarragona, saps que hi ha un edifici a la plaça Imperial Tàrraco, que han descobert la Font dels Lleons. Diu que es tracta d'un dels edificis públics romans més antics de la península Ibèrica i que actualment està literalment soterrat, sota una capa de sorra en baixos d'un edifici de vivendes del carrer Pere Martell. El propietari de l'immoble i del monument recentment ha creat una fundació amb l'objectiu de reobrir-lo als visitants. Diu que la compra per part de l'Ajuntament es descarta. La font de 17 metres de llargària, a dia d'avui, encara raixa. T'ho imagina't. Volen crear una ruta per la zona portuària de l'antiga Tarraco, el Teatre Romà, la necròpolis paleocristiana i les restes de l'antic camí de la Fronteta. O sigui que... I diu que a Tarragona han instal·lat uns semàfors al terra per vianants que creuen el... mirant el mòbil. Els dos primers diu que estan ubicats a la via Augusta. O sigui que si vas cap a... ja t'ho diré, cap a Tarragona, com hem d'entrar per la via Augusta, doncs ens fitxarem. Bueno, aquí diu que la Generalitat demana solidaritat territorial per portar aigua des de l'Ebre a Barcelona, una solució temporal d'un o dos o tres vaixells per portar l'aigua als veïns de Barcelona que no en tenen. Però és que ara diu que Sagunto també portaran vaixells de la desalinizadora, o sigui que no serà d'aigua potable, sinó que serà d'allà, que també la volen portar, no sé si són dos o tres dies a la setmana. Que la cosa s'està posant una miqueta negra, però bueno. Que també diuen que el senyor Pedro Sánchez ha donat un munt de milions al senyor marroquí perquè la pugui fer desalinizadores. I aquí no els fa, què et sembla? Bé. Dice, venta de pantalones. Diu, el curiós poble de Jaén que deu el seu nom a un negoci, l'origen del nom es deu a la venta o establecimiento d'hospedatge i al tio Pantalones, un personatge del lloc d'escassa estatura conegut per vestir en pantalons d'una talla molt més gran a la seva, ja que llavors s'utilitzava roba heredada de la família. Tu saps que el fill gran... quan deixava roba, el que anava al darrere és el que l'aprofitava.
Quin remei, no?
A casa meva, com que ma germana i jo ens portem un any, ma mare, que era, li agradava cosir, havia sigut modista, ens feia els vestits a totes dues iguals, o sigui que no hi ha problema.
No us discutíeu.
No. Diu, també diuen que de pantalones procedeix de l'existència d'un comerç de confecció de pantalons que va arribar a tenir molta fama. De pantalones, aquests noms curiosos que tenen molts pobles d'Espanya, que també té la...
Vinga, que anem acabant, Juani.
Anem acabant. Doncs mira, tinc aquí una frase de la senyora Frida Kahlo. Bueno, és igual, t'agafaré aquesta que la tinc més a prop. De la senyora Margaret Thatcher. Dice, no olvidemos nunca esta verdad fundamental. El Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes. Margaret Thatcher, que té molta raó.
A tenir-ho clar.
No, té molta raó.
Sí, sí, no dic que no, evidentment.
Qui paga? Els contribuents. Que l'altre dia en deia una...
Sempre.
L'altre dia en deia una, diu, no sé per què m'ha augmentat el sueldo. I ara tindré que fer l'RPF i tindré més retencions, o sigui...
Diu, sí, sí.
No ho sé. Bueno, que tingueu un bon dimecres de cendra.
Molt bé, i tu també, Juani, tu també.
Sí, igualment, jo suposo que sí.
Que vagi bé.
Adéu. Igualment, petonets.